Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma. I'm a scat man.
Un minut passa d'un quart de sis de la tarda. Saludem a aquesta hora Sergi Pàmies. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara fa, abans del butlletí de notícies, abans del butlletí horari, parlàvem amb la Maria Cusó, que ens explicava... Bueno, cada dia ens explica qui passa per Cans, que déu-n'hi-do, un cartell realment espectacular. I el cap de setmana es va presentar la darrera pel·lícula de Martin Scorsese, que porta per títol...
3 hores i mitja.
Exacte. I vaig pensar, amb tu, perquè vaig dir, això és un tipus de pel·lícula que quan arribi...
Bueno,
3 hores i mitja.
L'última de l'Escorsese, que durava 3 hores, sí. Em va agradar.
Vull dir. No, però vull dir que ja ho hem allargat ara. Mitja hora més.
Però és posar a prova les pròstates. És aquest sistema.
La teva pròstata aguantarà 3 hores i mitja?
Mira, l'irlandès, em sembla, 3 hores i quart vaig sortir una vegada. Jo crec que amb una pausa...
Però no. Veig que segueix la tendència, no?, d'anar allargant pel·lícules ja 3 hores i mitja.
Bé, és la manera també de que, com que la gent no va al cine, doncs fem la pel·lícula més llarga, així fem menys sessions. No? És tot una roda, en fi.
Però antes aquestes pel·lícules llargues feien mitja part, com Ben Hur...
Oh, perdoni.
Els desmandamientos, mitja part.
Quan vaig anar a veure Gandhi...
Sí, també.
Al Coliseu, me'n recordo quan era cinema, van parar, van fer una mitja part,
sí.
Però cortines, eh?
Allò, sí.
Com abans, aquelles cortines, van aturar, podies anar...
Però ja és que t'ho posaven la pantalla intermèdia.
Sí, vàrem sortir...
A Itàlia encara ho fan.
La mitja part?
Em sembla, sí.
Ah, sí?
Sí.
És fantàstic.
I sense necessitat que la pel·lícula sigui llarga.
O sigui, paren
una pel·lícula de dues hores, fan intermezzo.
Doncs ho fan bé.
Sí, doncs van parar, recordo, i després van tornar a engegar a Gandhi.
Sí.
Bueno, doncs aquí 3 hores i mitja és el que dèiem. Digui.
Una pregunta pel senyor Pàmies, sí. Que és un entès del tema, i m'ho sabrà contestar. Perquè ara resulta que el Pedro Almodóvar, aquí a Canes, ha presentat una pel·lícula de dos homes, com allò de Me siento extraña, però amb homes, a l'oeste. Perquè ja no saben què fer aquests cineastes, això, aquesta és una altra. I aleshores resulta que han fet... És curtmetratge, no és llargmetratge. Curtmetratge. Jo antes tenia entès que els curtmetratges, com a molt, eren com a molt un quart d'hora, màxim 20 minuts. Si eren 20 minuts ja deies, això ja és massa llarg per un curtmetratge. I ara aquest resulta que diuen que dura mitja hora, aquest curtmetratge. En quin moment... Aquesta és la pregunta que et vull fer a la situació.
Atenció a la pregunta.
En quin moment un curtmetratge es converteix en llargmetratge o un llargmetratge deixa de ser llargmetratge per esdevenir curtmetratge?
No tinc la resposta tècnica perquè deu existir.
Ah, deu existir.
Deu existir perquè deu haver-hi alguna cosa legal. Deu haver-hi alguna normativa de que si és una cosa o l'altra, jo què sé, a nivell d'impostos. Vull dir que deu haver-hi en algun paper de la Comunitat Europea deu haver-hi que diu el minut exacte. Però, senyor Marcelí, s'ha deixat vostè una de les coses més importants que afecten aquesta pel·lícula, que és el
mig metratge.
Aquesta pel·lícula és un mig metratge.
Exacte.
Perquè 30 minuts, en principi... I després hi ha un problema, que la indústria no ha previst això o no ho ha conreat. Jo trobo que està molt bé que hi hagi directors... perquè l'última pel·lícula de l'Almodóvar també durava 30 minuts, era una adaptació d'una obra del Jean Cocteau, i la van estrenar al Verdi, i s'havia de pagar entrada, i durava 30 minuts.
Imagina't.
Jo crec que això és bo, perquè aquesta cosa de que les coses hagin durar o 3 hores i mitja, o 1 hora i mitja, no està escrit enlloc.
No.
Per tant, la creativitat hauria d'estar per damunt de les cotilles aquestes dels formats. I, per tant, el que hauríem de celebrar és que altres directors ho fessin més sovint. Inclús es podria, tenint en compte que les pel·lícules ara són molt més llargues que abans, es podria resoldre el tema de les sessions. És a dir, tu podries posar una de 3 hores a continuació a l'Almodóvar, amb qual recuperaries el que era la cadència d'horaris clàssica o convencional.
Sí, però si tu pagues una entrada, tu pagues per veure hores de cinta, no per pagar mitjoreta.
Crec que el preu no és el mateix.
Si ho arreglen, vale.
Parlo de memòria, però jo diria que la de l'Almodóvar costava 7 euros.
Perquè vostè va sovint al...
Quan normalment són 9.
Jo vaig anar fa potser 35 anys.
Pots estar, pots estar.
Que vaig veure aquesta del Juràssico.
Tècnicament, senyor Marcelí, pel que veig, curtmetratges fins als 30 minuts. Entre 30 i 60 és mig metratge, i a partir de 60 ja és llarg metratge.
Per tant, el Almodóvar ho talla just.
Just,
Fa el minut 30, pam, allà talla. Minut 30 suposo que deu ser inclòs les lletres.
Sí, les lletres.
Les lletres han d'anar...
Que no hi hagi una escena postcrèdits.
Clar, però potser ja ha d'anar inclosa.
Jo me'n recordo, antes les pel·lícules en blanc i negre, aquelles maques del Montgomery...
Ahir vaig veure una extraordinària, que la vaig allò enganxar al vuelo, que és Encadenados, que me la va recomanar Ernesto de Caiza.
Això és Hitchcock.
És molt bona, aquesta pel·lícula.
Exacte. És amb Gary Grant i la Ingrid Bergman. Em vaig enganxar ahir al vespre.
I què?
No sé,
i què?
Extraordinària.
Això són pel·lícules.
Ara, també li he de dir que veies Ingrid Bergman i Gary Grant i, clar, dius, hòstia...
Ole, quins senyors.
Ole, ole.
Un senyor...
I Somni de Dalí?
Eh?
És la que surt al Somni de Dalí?
No, aquesta no. Aquesta és una trama... Seria com una trama post-Casablanca de l'època dels nazis.
Sí.
Saps? Que hi ha uns nazis que estan... I, escolta el que diu vostè, eh?
Home, ole.
Fantàstica. Que surt el capitán Renault...
Claude Rains fent de dolent.
Ah, exacte, exacte. Que és d'aquella... Jo crec que és la mateixa fornada. Van dir, bueno, aprofitem el tirón de Casablanca i anem a fer...
Senyors treballant.
Sí, sí.
Això és extraordinari.
En cap moment veus a Gary Grant... ni amb camisa, ni calçotet. No es va treure el traje en tota la pel·lícula.
Això és un home.
Això sí, variant, conjunt i combinat.
I el nus de la corbata, allò, ben fet.
Ni un moment, pam, i la Ingrid Bergman igual. Uns vestits i joieria...
Ole.
Height, Inclús està al llit, que s'està morint.
I es mor com...
No es mor. Però s'està morint, però...
Però ole, vull dir, allò que dius...
Empaque.
Exacte.
Empaque.
No et despentines.
No.
Era Encadenados, la...
Sí,
Encadenados, clar. S'ha enviat aquí una foto, la foto dels dos, fantàstic.
Tu era Recuerda.
Estàs seguint el Festival de Cannes o no? És un tema del món del festival que no t'interessa massa.
A veure, ho segueixo, perquè llegeixo les cròniques i tal. També et diré que...
Perquè pots anar sabent què vindrà. No sé si
sí, però abans era un gènere periodístic, Hi havia... Quan hi anava el Bollero i tal, llavors les cròniques tenien un valor, com tu diria, de testimoni personal. Ara tot són dades. I entrecomillats de les declaracions que fan. I és una mica més monòton. Però sí que abans hi havia una certa... Jo recordo haver llegit les de Liberació, les cròniques, que eren... Això, explicaven les festes de després, algun problema, alguna polèmica... Això ha desaparegut bastant. La crònica d'ambient ha desaparegut bastant.
Hi havia aquelles noies a les platges que sortien...
Sí, bueno, però jo no tenia un valor periodístic.
Bueno, però a veure, però sortien d'aquelles noies a les platges...
Sí.
Bueno, perquè teòricament deien que buscaven una oportunitat.
Exacte, desmanegades.
Deien sí, però jo també, quan ho van fer 50 vegades seguides, doncs ja va haver-hi un moment que...
Bueno, jo dic que el que deien, quan els hi preguntaven, però què feis aquí? Ells deien, no, estem buscant una oportunitat.
Que no es ve a un productor.
Ara. O un cineasta que no es ve a...
El que passa és que alguna va començar potser a fer això l'any 56 i l'any 83 encara hi era. De manera que, clar, l'oportunitat s'anava allunyant a mesura que envellia, pobreta. Sí. Hi havia
però era bonic de veure.
Home, i tant. Sobretot si nosaltres en veiem a la mateixa velocitat.
Bueno, avui preparat per veure... Què veuràs, el debat o...?
Avui tinc... M'haig de desdoblar. Per tant, faré un Valladolid-Barça sense so i a l'orella el debat.
Bueno. A veure, hi ha possibilitats que t'adormis?
Sí. Francament, sí. Per les dues bandes.
No, no, per això, per això t'ho dic.
Per les dues bandes. Per però sí, perquè... sí, possibilitat a aquella hora segur que sí, sí. N'hi ha que... Sí,
és que a les 10 el futbol...
Apreten, jo està. Vaig a dormir quarts d'11 cada dia i per tant avui hauré d'aguantar fins a les 12, que serà dur.
Però deixa'm preguntar-te per una pel·lícula, clar, i tothom en parla, és la que ha recaptat més, és el que la que ho està petant, dic, això li he de preguntar al Pàmies. Fast and Furious 10.
Jesus.
Fast and Furious 10 és la pel·lícula, sí, i tant. La vaig anar a veure divendres al matí en un cinema.
La que més ha recaptat, el fenomen claro, d'aquest 2023. No sé.
Vaig anar el divendres al matí a la primera sessió que es va estrenar a Barcelona a les 11:30 del matí al cinema Verdi. Eren dos. Això no vol dir que sigui un èxit i ho estiguin petant, perquè normalment aquesta primera sessió dels divendres no hi va ningú. Sigui la pel·lícula que sigui.
No.
Per mi va ser collonut perquè era la sala gran, per ser original, dues persones, ideal.
Aquesta saga...
L'altre ha de ser molt idiota perquè et molesti.
Bueno, que pot ser-ho.
Podria ser-ho, però en principi és una relació espai-quantitat de gent que funciona sempre.
Perquè, disculpa, que ara et faci un moment una sortida. Un parèntesi. Vinicio seria idiota...
Vinicius no, home, Vinicius té motius per ser enfadat. Entre les entrades que li fan i el que li insulten, molt content no ha d'estar. Pot estar desquiciat, segurament. No ho conec, no, és que no ho sé. Els idiotes dels cinemes es reconeixen fàcilment perquè no tenen cap raó per ser idiotes. Però en el cas del Vinicius em sembla que té moltes...
Pregunto.
No
perquè
sé
hi ha gent que diu que és ell el que provoca i aleshores la gent... Per això
per exemple, el partit de Girona...
Ara que parlaves d'idiotes...
El partit
dic, mira,
de Girona va sortir i ja va provocar. Però quan en diem provocar no sabem el que ha passat, quan ha arribat al vestidor, quan han sortit al camp, no ho sabem. Per tant, jo amb això seria partidari d'anteposar les raons que té Vinicius per estar enfadat a la seva desquiciamenta. Cosa que no contesta la teva pregunta. És un cretí o no? No ho sé. Perquè no el conec.
Va.
No.
Doncs tornem als possible idiota de la
sala. Érem dos i vaig veure la pel·lícula. Jo sóc bastant fan dels Fast and Furious. Fast and Furious és una franquícia.
Però és que no n'hi visc cap.
No passau, eh?
No, Toni, ja hem parlat moltes vegades
no, que
el dia
que
la Filmoteca vulgui fer un cicle copeta serà pel·lícules que no ha vist clapers i estarà ple tot el dia perquè t'ho has perdut almenys ara amb Encadenados que la pel·lícula que li va agradar al teu avi.
No, vull dir
que, però clar, podria anar a veure encara que moment, no n'hi visc cap.
Moment, perdona. Li va agradar Ernesto Cáceres. El meu avi no l'havia veure i no l'havia vist. I el meu pare, evidentment, menys. Perquè el meu pare només mirava els títols de quan començava la pel·lícula i sempre em deia ui, aquesta és boníssima. I ja, quan començava la primera escena, ja dormia fins al final.
No.
O sigui, que el meu pare pel·lícules no n'havia vist mai cap. O sigui, sempre era el rotllo aquest.
En qualsevol cas,
per tant,
que no hagis vist tu cap Fast
no he vist
Furious...
No he vist cap. De què va?
És una... Va començar a ser una cosa i ara n'és una altra.
Ah, bueno, pues a veure.
Va començar a ser una pel·lícula de testosterona automobilística, grups de gent que eren els reis de...
Malotis. Gent clambuterada.
Gent clambuterada o no. N'hi havien de clambuterats i de no. Nois i noies, relacions... I gent d'aquesta que fa carreres a la nit il·legals...
Ja ho havíem vist amb gent
sí, sí, però aquests desenvolupen la tècnica fins al tal punt que els contracten per fer delictes i comencen a guanyar-se un prestigi que amb els anys... degenera'm que és un grup de gent que es dedica a fer coses que no poden fer ni els governs ni les agències d'espies. O sigui, grans encàrrecs... Viarejos amb motor.
Ah, vale. No, és que l'Aluca se'm posa a la banda sonora per sota.
És que mola mucho,
tete. I ja m'està taladrant el cap.
No, sue.
I m'està dient que no te l'estones, això.
El secret de la franquícia és convertir-se en un espectacle d'acció adrenalínica amb persecucions i escenes d'acció impossibles. I com més impossibles, millor. Per exemple, si tu pots veure, per exemple, que envien un cotxe a l'espai. Hi ha una pel·lícula del Fast and Furious que el cotxe està per l'espai i ha de combatre contra una nau espacial. En aquesta última hi ha una escena que és un avió d'aquests militars
sí.
que va baixant, va baixant, va baixant i quan arriba a prop de l'autopista descarrega, fa un cotxe, un Mustang d'aquests tunejats. És una apologia del tuneig de l'adrenalina, de la cosa d'acció, molt, amb molta inversió, molts calés a darrere, molts calés.
Mucho blinding.
Vas sentint la pasta que costa tota l'estona.
Però els protes sempre són els mateixos, o no?
Sí, els personatges mateixos. Sí. N'hi ha un que es va morir, aleshores van fer algun canvi. I últimament hi ha tot un rotllo sobre la família, l'amistat,
la nobleza.
Hi ha un discurs pseudo New Age sospitós, al límit de la secta. Però llavors això passa a diversos llocs del món. Per exemple, en aquesta última hi ha una persecució a Roma d'una bomba que va donant voltes, que dura 25 minuts la persecució. És brutal. És molt espectacular. El model és... Hi ha dos models. El cas de sortir, quan surtis del cine has de dir... És com anar a un parc temàtic. O sigui, la voluntat dels directors és oferir-te 2 hores i mitja d'acció com quan vas a PortAventura. És el mateix. O sigui, el principi és el mateix. Estarem aquí, pagarem molts calés i veurem una cosa que és de molta adrenalina. I l'altra cosa ja més intel·lectual que pots dir és com el PSG. Això ja és...
Aquesta m'agrada més. Aquesta m'agrada més.
És com el PSG. Que és una pel·lícula en què hi ha actors molt bons, Charlize Theron, vull dir, gent de qualitat i que costa molts calés contractar-los. Cada vegada n'hi ha més, o sigui, cada vegada contracten més gent a cop de talonari, com
pasta.
El PSG, i el resultat, al final, és que no guanyen els Champions ni gaire cosa
que
més. Però, en canvi, el negoci...
Bueno, és que el negoci els funciona.
Ara, el negoci els hi funciona. I és molt espectacular, és un tipus de cinema espectacular. També t'he de dir que als que ens agrada el cinema d'acció, aquesta estaria en la banda mitjana. O sigui, no és...
Abans el senyor Virgili et preguntava que ja tècnicament ho hem aclarit, que és curtmetratge, i a partir d'aquí moment començava el mig-metratge i el llarg-metratge. Una persecució...
Bueno, és que això també...
La pregunta és...
Quan ha de durar?
Ara, aquesta és la pregunta.
Bueno, però és que això també evoluciona.
Perquè arriba un moment que dius, ja prou.
Sí, ja prou o no? Perquè bueno, sí, les noves generacions... Un tio que s'està petant els grans de la cara mentre es menja crispetes i s'ha tret les bambes del peu 48 que calça.
Bueno, però això no passa al cinema.
Com que no passa? Això és el públic, aquest.
Aquesta gent es treuen les bambes.
Sí, es treuen les bambes i competeixen a veure qui té el plantígrad més gran. Són 48, 49, 50. Són uns peus... uns peus il·legals. I aleshores, aquests peus... són els que... No sabem quanta persecució estan disposats. Jo recordo la primera persecució que va trencar motlles va ser una d'una pel·lícula de l'Steve McQueen que es deia Bullet. Era per San Francisco, boníssima. Després en va haver-hi una altra que va dir, farem 5 minuts més de persecució, que era French Connection. Hi havia una persecució brutal.
Aquesta l'he vist.
Després, als anys 80, va arribar un altre director i va dir, hem de fer un pas endavant, i va fer una que es deia Roland, per París o per Marsella.
Boníssima. Ara,
boníssima. Gran persecució.
En marxa enrere, aquesta era espectacular. Me la va recomanar
després
el senyor...
Van haver-hi les del Burn. Les del Burn, Casso Burn. Grans persecucions.
Però ja estaven, les del Burn ja estaven al límit de dir... noi, ja descansa.
I James Bond.
I ara aquí...
I James Bond.
James Bond, n'hi ha una també per un poble de Sicília, no l'últim James Bond. Brutal. Bé, aquests han dit... I per què hem d'estar 25 minuts? Estiguem 35... I això passa igual que amb les bufetades. Les bufetades, últimament, les pel·lícules de superherois, poden estar 40 minuts un robot contra un altre, fotent-se hòsties, caient, morint-se i tornant-se a aixecar, i els tentacles que els hi surten.
Però no, que això arriba...
Però no s'acaba mai, no s'acaba mai. És, llavors, clar, tu penses, per qui és això? Pels que es treuen les sabaties, perquè són gent que necessita que els insisteixis.
No us en recordeu, però potser fa 30, 40 o 50 anys, aquelles pel·lícules xines que sortien xinos, però un darrere l'altre...
Però sempre d'un amb un, senyor Marcelí.
Sí, però a vegades també n'hi havia a vegades alguna cosa... Dos
però
tres.
Quan arribaven davant del Bruce Lee,
els altres esperaven el torn.
S'aturaven i esperaven el torn.
Això és un però, perdoneu, les bufetades de les pel·lícules
això
de xinos...
Això té tota la raó, Sergi
Pantes. Duraven?
Sí, però...
Si duraven tota la pel·lícula?
Tota la pel·lícula.
Tota la pel·lícula...
Karate a muerte en Bangkok, jo la vaig anar a veure 6 o 7 vegades perquè intentàvem comptar quants morts o quants xinos eren vençuts per Bruce Lee. I no ens en vam sortir, I dues persones amb una llibreta anàvem a apuntar un, dos, tres, quatre... Sí. Ens vam perdre. Sí. Sí, hi ha un moment que et perds.
De la gent que va... Sí.
Però m'ha agradat aquesta això que ens ha fet fixar el Sergi, que és cert. O sigui... que és l'ordre en aquestes
l'ordre,
pel·lícules.
L'ordre,
es manté o sigui, sí. Aquí...
Pot haver-hi la rotllana, sí. El model rotllana, però... que és que tu estàs cascant-ne un i a darrere fas un gest amb la cama que també te'l carregues. També. Això també es pot fer càmera lenta. En aquí t'he de dir que en el Fast and Furious, aquest 10, hi ha bastanta lluita cos a cos.
Ah?
És a dir, que no tot és automòbil, També hi ha...
Que de Fast and Furious hi ha un oient, Sergi, el comandant Bond, que diu que Fast and Furious és Missió Impossible Quilla.
Oh.
Estaries d'acord?
A veure, estic d'acord amb tot, jo. Ja he arribat a un punt en què m'és igual una cosa que l'altra. Però diria que és incompleta, la definició. Mm. I crec que no li fa justícia a Missió Impossible, que em sembla una excel·lent cinema d'acció. Jo trobo que el Missió Impossible està... està en un graó superior al que et dona el parc d'atraccions del Fast and Furious.
I que ho acoten a les persecucions, veus aquí?
El Fast and Furious és quillo? Sí.
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 Com a escenes de cotxes... Com a escenes de cotxes ens proposen el Víctor Endrino l'escena de l'ambulància de Luis de Funes...
De quina pel·lícula?
No diu quina pel·lícula és. Per escena de cotxes, la de l'ambulància de Luis de Funes, ens diu el Víctor Endrino.
Hi ha una última pel·lícula que es deia Ambulants, de fa dos anys, que també hi havia una persecució per Los Angeles brutal.
També brutal.
Hi ha la de l'autobús de Speed. N'hi ha tonelades. Mm. Ara, aquestes, l'avantatge és que són impossibles. No. És a dir, aquí ja no es conformen en fer una persecució. Aquí el que volen és que sigui impossible, que vinguis d'un avió i que et descarreguin.
Tenet també hi havia una persecució que no s'acabava.
Però fos en marxa enrere.
Perquè era aquella de marxa enrere.
Sí, era
molt xula aquella.
No s'entenia res en aquella pel·lícula.
Sorties del cinema i tenies 20 anys menys. Perquè com que havies anat enrere...
Sí, anaves enrere, sí.
Bueno, anem amb una altra... Quina pel·lícula més estúpida, Tenet?
Oh! Doncs perdona, jo vaig anar amb uns amics i vam sortir tots i després vam anar a sopar.
El debat.
Debat...
Sí, la cosa quàntica.
De parelles i tots estàvem
allà.
Hi havia un que...
Amb això molt millor fas tan furiós. Està, com a mínim saps del que van.
Però hi ha gent que li agrada molt això, llavors em va dir que aquest director, el del Tenet, que sempre fa coses d'aquestes, que l'Origen també la veia fet ell, fa aquest tipus de... que era boníssim, i un altre de ciència-ficció.
Sí. Christopher Nolan.
No, la de... Interestel·lar.
Boníssima, gran pel·lícula.
Pues, que et deia que Tenet, aquest director et feia reflexionar sobre...
Totalment d'acord, però Tenet és com si els teletubbies els haguessis portat amb una festa, amb una orgia, i els haguessis donat àcids en comptes... O sigui, Tenet no s'entén res perquè van marxar enrere.
Això perquè no ho entendit.
Bueno, perquè és quàntica, és quàntica. Bueno, anem amb una pel·lícula que fa dies que la veig tocada a casa, que és Les 8 muntanyes... un film italià que va guanyar el 2022, ara arriba, el premi al jurat del Festival de Cannes, per tant, un any més tard.
Dues hores i mitja.
I que és pujant una muntanya.
El límit de la pròstata, es podria titular. Perquè és el que aguanto jo. Dues hores i mitja, en principi, les aguanto bé. A partir de 35-40 ja hem de córrer una mica. La millor pel·lícula que fan en aquests moments a Barcelona...
Ah, què dius ara?
Otto Montagne, que és una producció italiana, franco-italiana-belga, que és una adaptació d'un best-seller italià, d'un autor que va tenir molt èxit fa uns anys, que explica una història d'amistat ambientada a la muntanya. Mm. O sigui, entre un urbanita i un muntanyenc que es coneixen quan són petits,
ja està vist,
que se separen durant molts anys i que es tornen a trobar.
Ja està vist,
és una pel·lícula delicada, sensible, molt maca. Ha de ser per gent que no tingui pressa, no només per les dues hores i mitja, sinó pel ritme, pel tempo, i que parla de l'amistat, de la relació entre pares i fills, de les segones oportunitats i dels errors que cometem i que ja no podem solucionar un cop el temps ha passat.
Però fan muntanyisme?
No.
Vull dir, és una pel·lícula de muntanya. Com que,
hi ha molta
muntanya,
però no és tota l'estona...
Saps, l'alpinisme...
Surten coses relacionades amb el fet que t'agradi la muntanya i pujar en muntanyes i tal, però no és sobre escaladors en perill. Ja. És una cosa n'hi ha un que se'n va al Nepal a buscar-se a si mateix. És, sobretot, una pel·lícula sobre l'amistat.
No és Julio Salinas...
No. Allò va ser horrorós. Va ser horrible. Mai més. Nunca más. No. Allà amb aquella tribu que em van fer asseure allà amb aquell...
T'ho pregunto, que no sigui...
A terra.
Saps?
És una pel·lícula,
una persona
fons...
com Julio Salinas que se'n va anar a fer
l'EDD. Allò va ser horrible.
No és això, eh?
No. És una pel·lícula intimista...
El Nepal.
El Nepal.
No, el Nepal surt una mica.
No, dic que va anar el Julio Salinas...
Jo vaig estar allà i mai més tornaré.
Horrible. És un tipus de cinema que no acostumem a veure i que, per tant, quan el fan... Ara repeteixo, el que vulgui... acció trepidant i mascles que vagin a Fast and Furious. Bueno, mascles i no mascles, perquè hi ha una baralla de karate entre dues dones. O sigui, això últimament passa molt, que les dones s'han incorporat a l'acció.
Això està bé, també, que hi hagi bufetada. Sí, home,
i tant. Llavors hi ha una escena en què Charlize Theron i Michelle Rodriguez tenen una baralla que dura els seus 7 o 8 minuts, també, eh? I que vinga, i ara et foto cap aquí i et foto cap allà. Molta... Ara es diu coreografia, això, perquè això és guai, John Wick, que també és d'aquests que mata d'un en un. A John Wick també hi ha uns que es dediquen a comptar quanta gent ha matat John Wick a les quatre pel·lícules.
No he entès mai, perquè la gent se'n va a trobar-se ella mateixa, una persona que viu a la Placídia, perquè ha d'anar al Nepal a trobar-se si vius a la Placídia, perquè no et vas a buscar.
Perquè no està content a la Placídia. Jo, quan estava a la mili, un dia el comandante Velasco me'l vaig trobar per la caserna i em va dir: «Pamies, vete a ver al cuerpo de guardia a ver si estoy». I li vaig dir: «Comandante, usted no puede estar allí porque está aquí». Em va fotre una hòstia, una hòstia militar, de l'any 80... Una cleca em va fotre.
Però per què?
Perquè aleshores les ordres es donaven així. I em va dir: «Si yo te digo que te vayas al cuerpo de guardia, a ver si estoy, tú vas. Y luego vuelves y me das novedades». Jo me'n vaig anar pensant... Ara he entès la filosofia de la vida. Fins aleshores jo pensava que la vida, si tu no eres en un lloc, no havies d'anar a comprovar si estaves en un altre.
Exacte.
Però a partir de l'any 80, és a dir, fa 43 anys, que sé perfectament que el fet d'estar en un lloc no té cap importància. I que en qualsevol moment em pot caure una cleca. I jo me'n vaig anar al cos de guàrdia i vaig tornar i vaig dir: «Comandante Velasco, sin novedades, no estaba usted en el cuerpo de guardia». «Muy bien, Pamies». I escolta, vaig entendre el que significa l'autoritat i la jerarquia militar.
Molt bé.
I a partir d'aquí estic preparat per anar a veure pel·lícules de testosterona, de muntanyes...
Però vas trobar tu mateix en aquest moment?
No, perquè estava buscant el comandante Velasco. Però què és aquesta idea, senyor Marcelí?
Ja,
és a dir, vostè m'ha preguntat, si estàs a la Placídia, pot passar que no estiguis bé a la Placídia. I potser te n'has d'anar a buscar-te tu mateix. Vol dir que el fet d'haver-te desplaçat i d'haver tingut altres experiències, altres horitzons, altres emocions, fa que et trobis una dimensió de tu mateix que desconeixies.
A veure, li he de preguntar al Sergi per Liam Neeson, que aquest cop somriu en algun moment a la pel·lícula?
Poc, però jo crec que s'ha equivocat.
Marlowe,
parlem. És un senyor que s'havia solucionat la vida obrint un xiringuito que tenia en el món del cinema, que es consistia en que ell era un expolicia que li segrestaven la filla o la dona,
en funció de la filla, la dona, sí.
Generalment uns turcs o uns albano-kosovars, i ell els matava tots i recuperava la seva dona o la seva filla.
Sí, sí.
Aquesta modalitat de cinema li funcionava perfectament, de manera que haurem vist en els últims anys unes 500 pel·lícules de Liam Neeson. I aquí algú l'ha enredat i li ha fet: «Per què no fem una pel·lícula sobre el cinema negre?» Marlowe, que és un personatge de Chandler molt famós. Llavors han fet una cosa molt pretensiosa, bon director, bons actors, Jessica Lange, i s'han trobat amb la intenció de fer un clàssic del cinema negre. Una mica en la línia d'Encadenados, una pel·lícula clàssica. I els hi ha quedat un bunyolet. No és un merdot, però és un bunyolet. Perquè no pot ser un merdot perquè són tots molt bons. Per tant, seria molt desconsiderat considerar un merdot. I tota l'estona, tots fan la cara de dir: «No ens en estem sortint».
Però hi posem ganes per tirar-ho endavant.
Aquest director és molt bo, ens paguen bé... Ens fa il·lusió, tampoc tenim res més a fer, devia ser un moment en què el Liam Neeson no tenia cap projecte de matar a violadors de la seva filla, i aleshores va dir, mira, farem això. No els hi ha quedat bé. Per tant, és una pel·lícula prescindible. Això és el que heu de dir al sortir.
Pel·lícula prescindible.
Prescindible.
Bueno, anem amb una altra de Morgan Freeman. S'ha recuperat de la inauguració del Mundial? Aquest home que el van veure passar el rasclet amb la inauguració del Mundial. Que que
se sentia alguna... molt els calés com sí. entraven.
El dia del sí, Mundial sí. el vaig veure que tenia uns deutes.
Ha tingut, sí... O l'ha estafat el seu comptable o alguna cosa sí. està passant amb el Morgan Freeman.
També amb a Good Person també has notat que continua rescabalant-se del no. forat a la compte corrent?
Good Person és un intent de fer una pel·lícula sobre un tema molt dur com és l'addicció als opiacis que està passant als Estats Units, amb una història sentimental de plorar, de dolor, del dol, tota aquesta merda que últimament abunda en el cinema. Però acaba sent un telefilm. O sigui, no té categoria de pel·lícula a pel·lícula. I és una llàstima, perquè tothom ho fa molt bé, els personatges hi posen moltes ganes, però no... És de plorar per la cara, saps? O sigui, notes les mans d'un tio a darrere teu, va, plora, i posa una mica de ceba al nas, a veure si plores. I bueno, ja ho he entès. I Morgan Freeman es guanya la vida honradament, eh? Sí. Vull dir, tu notes que el tio... Però no arriba. No arriba. No és prescindible, perquè la veritat és que està bé, però no arriba.
Bueno,
no.
Ja m'has dit que de la cartellera amb la que et queda són les 8 muntanyes.
Sí, jo crec que i és italiana, bueno, italiana, franco-italiana, belga, el collons sigui això, la barreja aquesta, però l'autor de la novel·la és italià, parlen en italià, hi ha també una qüestió de dialectes molt interessant dels dos amics. A mi em sembla una pel·lícula... Si no fos que no puc dir aquest tipus d'adjectius, diria que és preciosa. Clar, jo no puc dir-ho perquè figura que sóc... Clar, saps?
Sí, no va amb tu.
Sobre Marlowe, per cert, Marlowe, que abans has dit que era prescindible, ens diuen que va ser rodada en part a Terrassa
sí,
i en altres localitats, com Sant Pere de Ribes, aquest a Catalunya,
mira.
Eh?
Això és el que heu de dir al sortir. És l'únic al·licient que té, que no els hi passa el mateix al tio que la veu a Katanga o a Nova Zelanda, eh? O sigui, el pobre desgraciat que va veure Marlowe a Nova Zelanda no pot al sortir dir l'han fet a Sant Pere de Ribes. Cabi nosaltres, com a mínim, aquest orgull...
Catalana.
Sí, mira, i ja no et dic si reconeixes els llocs. Sí,
això està rodat al casino, que jo sé per què.
Tinc un cunyat que treballa al cas...
Va estar a la Floresta, crec, també. Imagina, a la Floresta el van veure.
Sí. Imagina't.
No, si I ha estar... costat, eh? Li ha
Marlowe a la Floresta...
Va estar rodada... No és
creïble. Hi ha un moment que alguna cosa ha de fallar.
Hi ha alguna casa a la muntanya? Sí, hi ha alguna mena... Bosc?
No, hi ha una casa al bosc i hi ha una mena de casino, de lloc senyorial, com un balneari. Que és el que més et sona. Dius, hòstia, això ho hi he passat o ho he somiat. Però tens raó que aquest és l'element, fan bé de recordar-nos-ho.
Bé, escolteu, avui ho hem de deixar aquí, que he d'anar a publicitat. Sergi, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Com sempre, igualment. Ara tornem 5 minuts i tornem, per cert, senyor Santa Susana, fa poca estona, una hora i mitja, s'ha inaugurat Costumat.
Ah, sí.
No sé si vostès segueixen donant toms amb la Motorhome.
Ah, bueno, això és Paco Pérez. Jo aniré...
Jo visc a prop d'un prostíbul i he notat aquesta nit hi havia furgonetes. És una de les... Relació, saps? Sí. Causa-efecte? A vegades, segons quins congressos hi ha a Barcelona, tu vols saber com està l'ambient, si ha vingut molta gent o no, miro per la finestra a veure si hi ha furgonetes. I, efectivament, avui hi havia un parell.
Però avui ja?
Sí, normalment és la nit abans.
Ah, clar. Pensava que era la nit ja un cop inaugurat.
També, però sobretot el dia abans hi ha com un desfici, perquè, clar, és el primer dia, arriben amb ganes. I, escolta, no falla.
Bé, ara entrarem en matèria. Sergi, gràcies.
Salut.
Fins ara.
Versió RAC 1.